Matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vivim al país de les traves. Vivim a un país que s'omple la boca utilitzant les paraules progrés, modernitat, desenvolupament i mil conceptes més que, portats a la pràctica, acaben esdevenint traves, pegues i burocràcia. Molta, molta burocràcia. Permetin-me il·lustrar-ho amb un exemple propi. Fa 2 mesos vam presentar una factura al Consell Comarcal. Amb molt d'encert, el Consell Comarcal demana que les factures els hi arribin signades digitalment per tenir un millor control sobre els diners. Tot plegat respon a una llei impulsada pel Ministeri d'Hisenda per fomentar la transparència, bla, 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 bla. D'acord. A priori és una bona cosa, per tant. Ara bé, per poder fer una factura signada digitalment, s'ha de demanar un certificat digital. Aquest certificat s'ha de demanar via web a diferents administracions. Per exemple, la que ho posa més fàcil, i més fàcil vol dir per número de tràmits, no per el look and feel de la interfície web, la que ho posa més fàcil és la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Entrem al web i les instruccions per obtenir el certificat parlen de la llei que regula les signatures digitals, la pàgina del BOE on es va publicar, les taxes a abonar per obtenir-ho, etc, etc, etc. I enmig d'un document de 30 pàgines, sí, sí, 30 pàgines, hi ha una pàgina amb 3 paràgrafs que explica que una vegada omplert el formulari, que ha de ser omplert des d'un navegador Firefox o Internet Explorer, el Chrome, que utilitzen el 60% dels ordinadors de tot el món, no serveix, diu, una vegada omplert aquest formulari, rebré un correu electrònic amb un codi de 9 xifres. Amb aquest codi, el document NIF de l'empresa, les escriptures, he d'anar a Hisenda a demanar que validin les dades que he omplert el formulari. Demano hora a Hisenda i em donen hora pel cap d'un mes després. Passat aquest mes, quan vaig a Hisenda, em diuen que com que les escriptures ja diu que en Juli, el meu soci, i jo tenim la signatura mancomunada, hem de demanar hora i anar-hi el mateix dia tots dos. Quan hem acabat el tràmit a Hisenda, rebem un correu electrònic amb un certificat que s'ha d'instal·lar al mateix PC des del que vaig fer la petició i no un altre. I amb això instal·lat, pago la taxa i ja tinc el puto certificat digital. Ara només falta emetre la factura, penjar-la a un web per tal que sigui certificada i després enviar-la al Consell Comarcal. Tot plegat, 1 mes i mig després. I de nou, així ens va. Són les 8 del matí i 2 minuts esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Bon dia.
Supermatí amb en Miquel 40.
I el Supermatí tenim en Supermartí, que ens porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui es presenta un dia plenament estiuenc, cel serè i bones temperatures que arribaran fins als 28 graus de màxima. La mínima es quedarà amb 15 graus. De cara als propers dies, la mateixa tònica, temps estable, assolellat i amb temperatures altes.
Doncs la mínima ja la tenim ara, de 15 graus positius a Santa Cristina, a Sant Feliu, a Parlavà, a Pals, a la Bisbal, a Albons, la tenim també a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell. 15 graus positius, per tant, dia assolellat, dia càlid, dia de preestiu, dia que és 24 de maig del 2017. Comencem! I comencem, com sempre, amb el repàs a les notícies més pròximes, amb en Toni Sellas i la Sílvia Pedret. Toni, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem que sortiu de casa informats, informades, per això us acostem les principals notícies del Baix Empordà.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Els apicultors reclamen més implicació i eficàcia al govern en la lluita contra la vespa asiàtica, Toni.
La vespa velutina, coneguda com a vespa asiàtica, continua expandint-se per les comarques gironines, on els apicultors han localitzat aquest any 680 reines d'aquesta espècie. D'aquestes, 129 a l'Alt Empordà i 34 al Baix Empordà. Representants d'Unió de Pagesos i dels apicultors s'han reunit aquest dimarts amb responsables del Departament de Territori per reclamar al govern que s'impliqui més en aquest problema. Pagesos i apicultors denuncien que la Generalitat no actua amb eficàcia en les tasques de control de nius de vespa asiàtica.
Els afectats es queixen que les tasques d'eliminació de nius d'aquesta espècie s'han delegat als ajuntaments, però consideren que el govern hauria de fer un seguiment per veure la seva expansió, així com dels danys a les arnes i els efectes en la producció de mel. A més, denuncien que el gener passat van sol·licitar el material necessari per la destrucció de nius, bàsicament per anys i líquids atraients, però que l'administració no els ha respost. Unió de Pagesos també demana que la pèrdua de ruscs a causa de vespa asiàtica no penalitzi l'apicultora a l'hora de rebre ajuts o en l'adequació de mòduls de l'IRPF.
Les 8 i 5 minuts, Sant Feliu de Guíxols estudiarà revisar el nom d'alguns carrers.
El govern de Sant Feliu de Guíxols obrirà un procés de reflexió amb els grups municipals i els vilatans per avaluar si cal canviar el nomenclàtor d'alguns carrers. La iniciativa sorgeix del grup de Guíxols des del carrer, que ha portat el tema al ple perquè es canvia el nom de la Rambla d'Antoni Vidal.
L'alcalde Carles Motes ha explicat a Ràdio Capital que el govern veu bé la proposta i considera que la reflexió ha de ser més global i analitzar el nomenclàtor de Sant Feliu perquè pot haver-hi casos similars com ara el carrer d'Hernán Cortés. En el cas de la Rambla d'Antoni Vidal, Guíxols des del carrer reconeix el paper que aquest ganxó, que va fer fortuna a Marsella les primeres dècades del segle XIX, fou un important benefactor de la seva ciutat natal. Tot i això, destaca que malgrat les obres i donacions, avui se sap que Antoni Vidal va ser també un dels grans traficants catalans d'esclaus d'aquella època i que la seva fortuna va lligada a l'esclavatge i la repressió.
Les 8 i 6, convocatòria pels pressupostos participatius a Pals.
El centre cívic acollirà aquest dijous la segona sessió oberta a tots els veïns perquè proposin actuacions i projectes en el marc del procés participatiu per prioritzar les inversions. L'Ajuntament té previst que 75.000 euros del capítol d'inversions del pressupost del 2018 es decideixin a través d'aquest procés participatiu.
El govern municipal fa una crida a la població perquè s'impliqui i participi en aquesta segona jornada de debat. També poden enviar propostes a través del web decidimpals.cat o mitjançant butlletes de participació que es poden dipositar presencialment a l'Ajuntament, al Centre Cívic o al Pavelló d'Esports. La fase de recollida de propostes s'acaba el 31 de maig.
Supermatí.
El Festival Iber d'Ullastret canvia les dates i de nom. Festival Indica.
El 3 i 4 de juny se celebrarà la tercera edició del Festival Iber d'Ullastret, amb novetats. D'entrada passa del primer cap de setmana d'octubre al primer de juny, i a més adopta el nom genèric de Festival Indica Ullastret Untast Iber. El certamen és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Ullastret i del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret, amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura dels ibers, la primera civilització permanent que va haver-hi a la zona ara fa uns 2.500 anys. Precisament Indica és la denominació de la ciutat dels ibers d'Ullastret, els indiquetes o indigets.
Els ibers s'estenien per Catalunya, agrupats en diferents tribus, i la de la zona de l'Empordà, liderada per la ciutat ibèrica d'Ullastret, era la dels indiquetes o indigets. El festival constarà de tallers, visites teatralitzades, un concert i degustacions de menjars inspirats en ingredients de l'època dels ibers i preparats pels restauradors del municipi. Ho destaca l'alcalde d'Ullastret, Josep Miquel Gatius.
Aquest any doncs, ho hem avançat perquè sigui a l'inici de la temporada turística i bé, esteu tots convidats a gaudir un cap de setmana del món Iber. Els restaurants també faran plats ibers i amb diferents degustacions on tothom podrà gaudir doncs, d'una molt bona gastronomia.
També es podrà visionar un audiovisual en 3D sobre l'antiga ciutat ibèrica mitjançant unes ulleres de realitat virtual que permeten a l'espectador endinsar-se virtualment en els carrers i les cases de l'antiga ciutat amb la sensació que realment s'hi troba. Totes les activitats són gratuïtes excepte en el cas dels tastets.
Ens estàvem plantejant amb en Dani aquí a l'estudi, està en Dani Cortés, que està a punt d'entrar en directe, ens estàvem plantejant quin és el tipus de menjar que es pot oferir inspirat en l'època dels ibers, i apuntàvem, doncs, no sé, arrels, pals, troncs, no, Dani?
Per exemple.
Ossos. 8 del matí i 8 minuts.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I acabem, parlem també de festivals, perquè arriba la tercera edició d'Estereofònics, el festival de festivals de Castellplatja d'Aro i Segaró.
Estereofònics és la marca que aplega des de l'any 2015 tots els festivals, actuacions i espectacles musicals d'estiu al municipi. Aquesta tercera edició ofereix 78 concerts en 140 dies, del 27 de maig al 14 d'octubre. Això és una setmana més que l'any passat. La majoria dels espectacles són gratuïts, a l'aire lliure i de gèneres diversos, des del jazz a la música de cambra, passant pel surf o el rock.
Per donar la benvinguda als festivals s'ha programat una jornada inaugural la vesprada del dissabte 27 de maig, amb 8 concerts de petit format gratuïts enmig dels carrers més cèntrics de Platja d'Aro. La principal novetat d'aquesta tercera edició és la programació a la Biblioteca Mercè Rodoreda del cicle de conferències i concerts de petit format La Salut Musical a Casa Nostra els divendres, amb sessions monogràfiques sobre jazz, pop-rock, rock and roll i clàssica. Hi participaran Joan Chamorro, Xavier Castillón i Toni Castarnardo, respectivament respectivament. A banda dels concerts inaugurals, Estereofònics 2017 inclou Xalaro, quarta mostra d'espectacles i turisme, les nits de jazz a Platja d'Aro 20 anys, el cicle de sardanes i habaneres, el Festival Internacional de Música de S'Agaró, el Desemboca Rock and Roll Festival, el Festival de Guitarra de Girona Costa Brava, la Festa Major de Platja d'Aro, la Festa Major de Castell d'Aro i el Festisurf Costa Brava.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Són les 8 del matí i 10 minuts. I com sempre, recordeu que si voleu estar al dia de tot el que passa al Baix Empordà de manera àmplia, ampliada i actualitzada, podeu fer-ho a través del nostre petit portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a les 8 del matí, 10 minuts, Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
Pendents des de fa més de 24 hores de l'atemptat terrorista a Manchester, us expliquem que el Regne Unit eleva al màxim el seu nivell d'alerta antiterrorista, Dani.
La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat que el nivell d'alerta serà crític. És el màxim nivell d'alerta en una escala de 5. Significa que un atac es pot produir de manera imminent. A més, el govern desplegarà l'exèrcit per col·laborar en tasques de seguretat. Tot això després de l'atemptat d'aquest dilluns a la nit a Manchester.
Sandro Rosell ha passat aquesta nit a la comissaria.
L'expresident del Barça, Sandro Rosell, ha estat detingut en una operació contra una suposada xarxa de blanqueig de capitals. Hauria cobrat comissions il·lícites pels drets d'imatge de la selecció brasilera de futbol. Una trama que hauria blanquejat 15 milions d'euros, dels quals s'haurien beneficiat Sandro Rosell i uns altres 4 detinguts.
Les 8 del matí i 11 minuts al Palau de la Música podrà ara acusar Convergència pel cas Millet.
El govern de la Generalitat ha rectificat la seva posició respecte al cas Palau de la Música. Ha decidit abstenir-se per no bloquejar que el Palau acusi Convergència d'haver cobrat comissions.
Les 8 i 12 minuts. La Generalitat demanarà formalment negociar el referèndum.
La petició formal es farà per carta els propers dies al president espanyol Mariano Rajoy. Demanaran establir els termes i condicions per al referèndum.
I el debat de la moció de censura de Podem a Rajoy es farà el 13 de juny.
El líder d'Units Podem, Pablo Iglesias, es presenta com a candidat a president del govern espanyol. El partit morat creu que és massa tard per fer el debat el 13 de juny, que el Partit Popular no ho ha volgut fer abans. Ara bé, estan disposats a retirar la seva moció si el Partit Socialista de Pedro Sánchez en presenta una nova.
I amb tota la que està caient, el que és una vergonya absoluta és que el president del govern decideixi no participar en aquest debat, president que serà objecte d'aquesta moció de censura, i que, a més, es permeti el luxe de fer broma amb la data posada, recordem, dimarts 13 de juny. Vaja, una vergonya de tantes altres d'aquest país. Així ens va. Les 8 i 12, els desastres meteorològics són la principal causa de desplaçaments al món.
Els desplaçats són les persones que es mouen dins d'un mateix país. Segons un informe de l'Observatori de Desplaçats Interns, hi ha el doble de desplaçats que de refugiats. La principal causa és la meteorologia, amb 24 milions de persones durant el 2016. Inundacions, tempestes, incendis forestals o condicions hivernals extremes. La majoria de casos són a la Xina, Filipines o Índia.
Gràcies, Dani, que vagi bé. Bon dimecres.
Igualment.
Les 8 del matí, 13 minuts. I com sempre, després del resum informatiu del dia, el que fem és anar a la cultura. Amb un catàleg d'activitats llarg i ample al llarg de la comarca que en David Barreño criba, neteja, repassa, ressegueix i el resumeix de manera que ens porta cada dia el més destacat en l'àmbit cultural, lúdic i festiu.
Supermatí.
Comencem amb una obra de teatre que es diu A Wish, David.
Bon dia, Miquel. El claustre del convent de la Bisbal programa demà una obra de teatre que es titula A Wish. La representen Carles Mo i Mr. D. Serà a 2:15 del vespre.
Hi ha un taller de cuina pels més penuts a Platja d'Aro.
Taller de cuina per nens i nenes que podran elaborar un postres de la mà dels responsables del restaurant El Racó de l'Epi. Tindrà lloc avui a les 5 de la tarda a les Galeries Sant Lluís i s'enmarca en la campanya Xics Gastronòmic de Castell Platja d'Aro.
El Racó de l'Epi, blas, blas! com sortir de festa amb seny.
També a Castell d'Aro, a 6:15, tindrà lloc a la sala La Llavor un taller sobre com sortir de festa i reduir els riscos del consum d'alcohol. Es planteja com una sortida virtual d'acord a les pautes i llocs habituals d'anar de festa.
I tant, que si ens imaginem cues per assistir a aquest taller. Cues llargues, a més, eh? Les 8 i gairebé 15 minuts, gairebé un quart de 9 del matí. Acabada l'agenda, temps pel comentari. I des de la Biblioteca de Palafrugell, el comentari en la seva edició d'avui dimecres ens el porta al supermatí la Carme Fenoll.
Ahir estàvem uns bons amics a Portbó degustant uns meravellosos pinxos a Can Colau, a primera línia de mar. Pensava que aquests dies deuen ser els millors per gaudir dels nostres paratges. Ara que encara no tenim les cales massificades, que al mercat no cal triar cireres entre cops de colze ni fer 10 minuts de cua per posar benzina al poble. I pensava que amb el dia més llarg potser és interessant provar coses noves i explorar nous camps. Com que la meva dèria és la lectura, aquestes properes setmanes a la biblioteca proposarem iniciar lectures diferents. Què tal triar un llibre editat l'any que van néixer els teus pares? O comprar un llibre de poemes? O llegir un còmic dels que fa 20 anys que no toques? O la novel·la juvenil que et proposi el veí del tercer-tercera? Què tal si fem un tas de dramatúrgia i ens cruspim les obres que s'han passat al TNC aquesta temporada? O si ens proposem que els divendres ens llegirem un llibre curt d'una tirada? I si triem cada setmana un llibre editat en un continent diferent? Us proposo, doncs, crear-vos el vostre particular repte lector per aquest estiu. Ara que les idees d'en Risto Mejide han fet fallida, jo tinc tota la fe i esperança en vosaltres, perquè considero que els plans de lectura passen per als plans de cadascú. Passen per marcar el calendari les fires del llibre, o com a mínim les més properes, per exemple la de Medinyà o Besalú, i anar-hi amb la família. Regalar i regalar-nos lectura, cada dia.
Quan la Carme es refereix a aquests plans d'en Risto Mejide, es refereix a una campanya publicitària de l'Ajuntament de Barcelona que va idear l'agència d'en Risto Mejide, que pretenia enviar un contenidor d'aquests de barco, d'un contenidor de mercaderies ple de llibres a Donald Trump. Aquesta és una idea que va acabar fent fallida per les crítiques i queixes del sector literari. Un quart i 2 minuts de nou. Gràcies, Carme Fenoll. I a aquesta hora estem pendents de poder parlar amb la Maricruz Rodríguez, que és la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Palamós, amb motiu d'aquesta setmana sense fum. Esperem poder contactar amb ella en els propers minuts. Serà d'aquí, per tant, d'aquí a un no res, aquí al Supermatí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I mentre no aconseguim establir la comunicació amb la doctora Maricruz Rodríguez, el que fem és avançar aquest espai que cada setmana ens porta en Marc Clapés i que dediquem a repassar plagis monumentals de la història de la música.
Hola, què tal, com estem? Doncs nosaltres aquí avui el que farem serà un nou plagi musical. Ja sé que cada setmana et portem cançons que tenen una semblància, és una nova paraula que us brindo, una semblança entre unes i les altres. Molt bé. Aquesta setmana ens hem quedat amb una cançó d'Avril Lavigne que es diu Girlfriend, aquella de Hey, 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 you... Aquesta de Girlfriend. Doncs resulta que és un plagi i, a més, la tornada aquesta del Hey, hey, you, 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 doncs bé, primer escoltem la d'aquesta de l'Avril Lavigne i després us poso una mica en situació. Avril Lavigne, amiga, vinga, no estem al mes d'abril, però igualment podem escoltar Avril Lavigne. Som-hi, amics.
You know it's not a secret.
Doncs es veu que Avril Lavigne, tot i que ella va dir que no coneixia en absolut aquesta banda que es diuen The Rubinos, doncs no havia escoltat mai res d'aquesta gent, però tot i això diu que la cançó que es diu I Wanna Be You, Your Boyfriend, doncs té una certa semblança sobretot a la part de la tornada, on diu Hey, hey, you, you, I wanna be your boyfriend. I en canvi, la de l'Abril diu Hey, hey, you, you, can I be your girlfriend? O sigui, té una semblança ja no només amb la lletra, sinó que també amb la melodia. Anem a escoltar aquesta de Rubinos i ja ho comprovareu com sí, són bastant semblants, eh? Bastant semblants, som-hi. Hey, doncs Avril Lavigne va dir que no coneixia absolutament de res aquesta banda americana que es va formar l'any 1970, que fins al 85 van estar donant guerra, que després es van separar, van tornar al 99 i les coses doncs sembla que els han anat bé perquè des del 99 doncs han continuat fent música i encara estan en actiu. De fet, el seu últim treball que recordem nosaltres és el del disc The Best of the Rubinos, un disc de grans èxits que van editar, i abans el Hodge Podge del 2009. Doncs aquestes són les cançons que avui hem volgut comparar aquí per veure, comprovar, com sí, que Avril Lavigne, doncs, a part d'estar amb el cantant de Nickelback, aquella banda tan odiada per la majoria de persones, doncs també es dedica a fer plagis, com aquest Girlfriend, que s'assembla molt a I Wanna Be Your Boyfriend. La setmana vinent, doncs, més, com sempre, aquí al Supermatí de Ràdio... Ai, maleïdes actualitzacions. Sempre quan estàs fent la secció et surten les actualitzacions d'aquestes que no és hora, més tard, sí. Prova-ho d'aquesta nit mateix, sí. Comprovi aquesta nit, no? Aviam si hi ha sort. Doncs vinga, ens retrobem la setmana vinent. Que vagi bé!
Supermatí! I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them. Shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view.
Sí, sembla que hem ja aconseguit contactar amb la doctora Mari Cruz Rodríguez. Senyora Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Com explicàvem fa un moment, la doctora Rodríguez és la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Palamós. Volem parlar amb ella al voltant d'aquesta setmana sense fum. Abans, però, fem una petita prèvia amb en David Parreño. David.
A partir d'avui, els centres de salut del Baix Empordà han posat en marxa un seguit d'activitats per sensibilitzar la població contra el tabaquisme. Pels propers dies s'han programat diverses accions especialment dirigides als més joves en els caps de Palafrugell, Palamós i Torroella.
Senyora Rodríguez, que a aquestes alçades encara faci falta parlar de les conseqüències negatives que té el consum de tabac.
Sí, sí, sí. És increïble perquè, bueno, és la malaltia prevenible que més morts produeix als països desenvolupats. Tothom té informació a l'abast, fins i tot a les capses de cigarretes i advertiments de que el tabac mata, etc. Però tot i això, el consum és molt alt. Està baixant, però continua sent molt alt.
Escolti, fins a quin punt no és una contradicció que els governs no facin més per eliminar-lo directament, ja?
Mhm. Doncs, bueno, hi ha un munt de conflictes d'interessos. Els governs recapten impostos a través del tabac, però per un altre costat també lluiten per acabar amb aquesta addicció que produeix tants de mals. També estan els interessos, lògicament, de la indústria del tabac, que té, bueno, té molt de poder i que fa servir totes les eines que té a l'abast, de publicitat, etcètera, moltes vegades encoberta, per aconseguir augmentar les ventes.
Uh-huh. Seguim parlant de contradiccions. La imatge d'un metge fumant segueix, a mi em segueix xocant, em segueix semblant contradictòria també.
Sí, estic completament d'acord. I bueno, de metges, infermeres, auxiliars, tots els professionals sanitaris, que jo crec que deberíem ser un exemple per la població. De fet, el nostre servei de prevenció de l'Hospital del CIBE, del Servei de Salut Integrats de Baix Empordà, oferim una ajuda per a tots els treballadors que són professionals sanitaris i que volen deixar de fumar. Com a empresa responsable, el que fem és complir la llei, fer que la llei es compleix. Ja saps que des del 2010 està prohibit fumar en tot espai públic, en els espais sanitaris des d'abans d'aquesta data. Des del 2005 va ser la primera llei del tabac, de fet, i a part de complir la llei, també pertanyem a la xarxa d'atenció primària sense fum i a la xarxa d'hospitals sense fum. S'ofereix ajuda als treballadors precisament per el que diu, perquè és important donar exemple.
Escolta, vostè com a responsable d'aquest àmbit de prevenció de riscos i de prevenció interna, per tal que els mateixos treballadors de l'hospital i del CAP, que són molts, abandonin el tabaquisme, quines accions fan vostès i sobretot quin és el percentatge d'èxit o fracàs que s'aconsegueix amb aquestes accions?
Nosaltres el que oferim, tenim una unitat de deshabitació tabàquica. El metge i la infermera del servei de prevenció ofereixen als treballadors que volen, quan venen a fer-se, per exemple, els exàmens de salut, cada visita, igual que fan els metges a primària o les infermeres a primària, cada visita que tenim sempre se pregunta si la persona fuma i s'ofereix la possibilitat d'ajuda. Tenim un servei, una unitat de deshabitació tabàquica i d'aquesta manera es pot oferir tant ajuda psicològica i acompanyament com, en cas necessari, tractament farmacològic. Uh-huh. El percentatge de treballadors, recentment vam fer una enquesta a través de la xarxa d'hospitals sense fum, en relació a la prevalença, això vol dir la quantitat de persones que fumen, de forma diària, tant si és de fumadors que fumen, tant si és diari com ocasional, i també dels fumadors que ho fan diàriament. I la quantitat, el percentatge de treballadors sanitaris que fumen és menor del de la població general, tot i que encara hauria de millorar.
Escolti, quina part de mite i de realitat hi ha en la frase aquella que un fumador no deixa mai de ser-ho, sinó que el que fa és deixar de fumar, però ell segueix sent un fumador durant molts anys.
Bueno, la definició tècnica d'exfumador és quan una persona ha deixat de fumar durant 12 mesos. O sigui, una persona que no fuma durant 12 mesos, sencers, això és un exfumador. Per què es posa aquest límit de 12 mesos? Doncs perquè el risc de recaiguda és molt important. I quan menys temps fa que has deixat de fumar, més fàcil és que hi hagi una recaiguda. Tot i que passats els 12 mesos, com molt ben dius, encara és possible tenir recaigudes. Hi ha persones que han estat 3, 4, 6 anys sense fumar i tornen a recaure. Per què? Per què passa això? Doncs no és qüestió de culpabilitzar les persones. El fet de fumar no és un vici, no és un hàbit, és una addicció. I és el tabac és una droga molt potent. Per això hi ha tantes persones que estan enganxades i per això és tan difícil deixar de fumar. I per això hi ha persones que encara que portin molt de temps sense fumar, en un moment donat poden tornar a recaure degut a la capacitat tan gran que té el tabac de produir addicció en les persones.
Doctora, estem a les portes d'aquesta Setmana Sense Fum. Un dels objectius en els quals se centra aquesta Setmana Sense Fum és la gent més jove.
Sí.
Tenint en compte que la majoria de les vegades la gent jove que entra en el món del tabac ho fa per una qüestió fins i tot de rebel·lia, no? Fins a quin punt es pot dissuadir els joves perquè deixin de fumar de manera efectiva?
Sí.
O perquè no hi entrin, si més no.
Sí, és fonamental. O sigui, precisament tal com has dit, una persona que fuma, el més important que pot fer per la seva salut és deixar de fumar. I una persona que encara no fuma, el més important que pot fer és no començar a fumar. Llavors, quan comencen les persones a fumar? Normalment la gent no comença a fumar als 42 anys. O sigui, l'edat de començar a fumar és precisament això, l'adolescència, al voltant dels 15 anys, moltes vegades per la pressió social, perquè tothom ho fa, perquè és guai, etc. Per això és tan important accedir a aquest tipus de formació. Des dels serveis de salut integrals de Baix Empordà, i en concret els del Consorci CABE, que és el que s'encarrega dels CAPs de Torroella, Palafrugell, Palamós i la Bisbal, hi ha una iniciativa que es diu Programa Salut i Escola, que és una consulta online Qualsevol persona que vulgui interessar-se es pot accedir a través de la internet. Si poses Hospital de Palamós, qualsevol paraula clau, sortirà a la web de la web institucional, i aquí en el banner hi ha un apartat que es diu no sé què tinc, què me passa, que a més està escrit precisament adreçat a les persones d'aquesta edat, i és la forma d'escriure'l, és la forma en què s'escriu a WhatsApp o a Twitter amb abreviatures, i aquí s'entra una consulta online on hi ha una infermera referent de cada un dels CAPs que poden contestar les consultes que fan els joves que fan online. No només en relació a tabac, sinó també a altres drogues, temes d'alimentació, sexualitat, gestió d'emocions, etc. És una manera de que els mitjans que aquests joves controlen puguin tenir un accés, a més, de forma completament anònima, confidencial, etc. I, per suposat, acudint als centres d'atenció primària, on tant el metge com la infermera els poden ajudar en aquests temes.
Doctora, m'estava plantejant, a mesura que vostè anava explicant tot això, m'estava plantejant, clar, la setmana sense fum és la setmana sense fum, i em preguntava fins a quin punt no valdria la pena també que en algun moment es comencés a parlar del fum, no només que genera el tabac, sinó per exemple els cotxes, la contaminació mediambiental, etc, etc, perquè al final el tabac, com aquestes altres causes, el que acaba afectant és a la salut a través dels pulmons de la gent.
Sí, sí. Està clar que la contaminació ambiental també és un factor molt important, però molt més que en aquest moment a nivell poblacional és el tema del tabac, i és a més en el que podem des del punt de vista sanitari incidir més directament. El tema del dia, si vols que t'expliquis, tenim un momentet d'on ve el tema de la setmana sense fum.
I tant, i tant.
Originàriament es va començar a celebrar el Dia Mundial Sense Tabac, que està promogut per la OMS i que és el 31 de maig. O sigui, hi ha molts dies mundials de diferents temes, i la OMS al 1987 va decidir que, bueno, que era un tema molt important com per dedicar-li un dia mundial. Llavors és un dia que se celebra a tot el món, el dia 31 de maig. El lema que té la OMS aquest any és el tabac, una amenaça per al desenvolupament. Què vol dir amb això? Esclar, és una campanya global, no?, de tot el món. Doncs es refereix a tots els interessos econòmics que té la indústria del tabac, i també a l'amenaça que això suposa per la sostenibilitat i el desenvolupament als països, no? Perquè moltes vegades la indústria del tabac el que està fent és incidir més en països més pobres, que encara no tenen un consum de tabac tan alt, però que la reglamentació no és tan estricta com en països més desenvolupats, de forma que tenen més possibilitats de fer campanyes publicitàries, etc., de ser més agressius, no? Això en relació a l'origen d'aquest tema. És el 31 de maig, la campanya del Dia Mundial Sense Tabac de la OMS, des del 1987. Al 1999, les societats científiques, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat Espanyola van decidir fer, bueno, doncs, en lloc de fer només un dia, per què no fem una setmana? I d'aquí ve el tema de la setmana sense fum, el Dia Mundial Sense Tabac, i ara la setmana sense fum. Per què? Perquè comencem a fer activitats una setmana abans del dia 31 de maig. I això ja lliga amb la cunya publicitària que heu fet de les activitats que es fan a la nostra àrea en al voltant de la setmana sense fum, que comença el dia 25 de maig. Al cap de Torroella hi haurà proves amb un cooxímetre.
Sí, això li anava a preguntar, què és un cooxímetre? Perquè és que el nom aquest
sí,
fa una por de dimonis.
Bueno, un cooxímetre és un aparell que serveix per mesurar la quantitat de monòxid de carboni, el CO, el monòxid de carboni que es respira, i s'utilitza per detectar la pèrdua de capacitat d'oxigenació de la sang. És un petit aparell a través del qual es bufa, i llavors té unes senyals com un semàfor, i si una persona no fuma, sortirà de color verd, i si una persona fuma o ha fumat fa poc, sortirà de color vermell. Serveix per mirar això, la quantitat de CO, perquè el tabac la gent ho associa amb nicotina, però hi ha moltes substàncies i productes químics perillosos.
Sí, quines són?
Doncs mira, el cigarrillo té com a mínim més de 4.000 productes químics que conté. no només el que és el tabac que fumem, sinó també el paper que l'envolta, etc. 200 d'aquests productes químics són venenosos i 43 són cancerígens. Tenim substàncies com, per exemple, l'amoníac, l'acetona, la naftalina, monòxid de carbó, que és el que mesurem amb aquest aparell, polonio, crom, cadmi, hi ha un butà, hi ha un munt de substàncies químiques perilloses, i no només la nicotina, que és la que és capaç de produir l'addicció.
Escolti, respongui'm o continuï la frase. El tabac, ja sé que és molt perjudicial, però jo fumo tabac d'Alià, que és més light i és menys danyí pel cos humà.
O sigui, l'únic que potser fa és que a vegades hi hagi gent que fumi menys perquè ha d'embolicar-lo.
Per la mandra,
i...
no?
Per la mandra de fer-ho. O sigui, potser podria disminuir el consum, però no és un substitut, no és més sa, no és més light, etc. Això no és un substitut del tabac, no és millor. L'únic és que a vegades, si en lloc de tenir-lo ja fet i comprar-lo, doncs ho has de fer, potser hi ha gent que consumeix menys. Per un altre costat, com que també normalment surt més barat, també pot tenir l'altre efecte, que si l'he de comprar, com que sortirà més car, fumaré menys, i si me lio, com que el pressupost me dona per comprar més, al final acabo fumant més. No és una solució, ni molt menys. La solució és anar al centre d'atenció primària, demanar visita amb el metge de família o amb la infermera de família, i demanar ajuda en aquest sentit. També hi ha formes d'accedir, per exemple, els joves al programa que t'he explicat, o en el canal Salut de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut, però la via més ràpida, la que nosaltres recomanem, és demanar visita amb el metge o la infermera, perquè una mica en línia amb el que anava explicant abans, teníem el Dia Mundial Sense Tabac, tenim la Setmana Sense Fum, però sobretot és el dia a dia. O sigui, el més important és el que es fa cada dia. I en aquest sentit, a la nostra zona tenim un munt d'ofertes, tant a l'hospital, per exemple, si una persona està hospitalitzada perquè ha tingut un accident o perquè ha tingut una intervenció quirúrgica, les infermeres de la planta detecten que aquesta persona fuma i se li ofereix ajuda, perquè lògicament, mentre està ingressat a l'hospital no pot fumar. Mm-hmm. És clar, aquesta persona està estressada perquè té un problema de salut i, a més, no pot fumar, amb la qual cosa encara empitjora. Doncs a aquestes persones si li s'ofereix tractament de forma individualitzada, el que necessiti per ajudar-los a superar aquests dies sense fumar. Clar. I una vegada que la persona està de alta, però és clar, l'estància a l'hospital normalment és breu, una vegada que la persona es va de alta, es lliga amb atenció primària perquè el metge d'atenció primària pugui continuar. Aquesta persona que ha estat 4, 5, 10 dies sense fumar és una oportunitat boníssima i, a més, segurament té una motivació important per dedicar-li esforços per continuar, perquè no recaigui.
Però, esclar, quin percentatge dels casos són això? De gent que sortint de l'hospital, de gent fumadora que quan sortia de l'hospital decideixi seguir deixant de fumar, o que no surti d'allà i digui, hosti, quines ganes de fumar que tinc després de 10 dies.
Ja, per què? Perquè és una droga molt potent. O sigui, això és una cosa que no ens hem de cansar de repetir. El tabac no és un hàbit, és una droga i és una droga molt potent, i això és el que fa que la gent no pugui triar. O sigui, tens aquesta compulsió per fumar, però és per l'actuació que la droga té sobre el cervell, per la capacitat que té d'addicció. Però és molt important incidir, i cada vegada hi ha més, s'investiga més, el percentatge de persones que deixen de fumar cada vegada va pujant més. Hi ha mesures que van ajudant. Les més importants són les que són a nivell de població. Per exemple, el que estem fent ara mateix és una eina molt potent, perquè estem donant informació i estem sensibilitzant a les persones. No ho estem fent d'una en una, sinó que ho estem fent d'una manera general, abarcant a tot el major número possible de persones. Les lleis, per exemple, la llei antitabac va ajudar molt. Fa 15 anys era normal fumar a tot arreu, no? Als centres de treball, etc. I ara tothom ho veu com una cosa normal, el fet de no, de no, de no fumar. O sigui, totes aquestes tasques de sensibilització, de lleis, a pujar preus, per exemple, tot això també ha anat millorant en els últims anys. Tot això fa que la corba de fumadors vagi baixant. Per exemple, l'any 1990, a Catalunya fumaven un 33% de les persones majors de 15 anys, però és que era un 47% dels homes. O sigui, fa 27 anys, la meitat dels homes fumaven de forma diària o ocasional. Sí. Per contra, ara ha baixat fins a un 25,7%, la mitjana entre homes i dones, i un 31% dels homes. O sigui, partíem d'un 47% i el 2015 era un 31%. Hem baixat molt, però és clar, encara és gairebé un de cada tres homes que fumen, i això és una quantitat molt important.
Escolti, doctor, jo una cosa, l'estava escoltant a vostè atentament i pensava, em fa molta, molta gràcia que quan parlem amb gent del món de la ciència, de la medicina, us expliqueu molt, parleu molt de pressa perquè dieu moltes coses, perquè voleu dir moltes coses, i pensava, no sé si teniu la sensació que s'hauria de donar més veu als mitjans de comunicació a persones com vosaltres, no? Com persones que feu divulgació, que feu coneixement. Què en penses d'això?
Crec que tot el que se digui en relació a conscienciar les persones per demanar ajuda per deixar de fumar és primordial, i sobretot per no començar a fer-ho. Pensa que això, una persona que arriba als 25 anys sense fumar, és molt difícil que comenci. Llavors és en aquesta franja d'edat que hem de fer molta incidència. I crec que tot el que sigui sensibilitzar la població és important, perquè hi ha molta pressió. O sigui, ja és el que tu deies al principi, no? La contradicció. O sigui, comprar un paquet de cigarrillos que té unes fotos espantoses, que més diu el tabac mata, però tot i això la gent continua fumant.
Ja. Li he de dir que vostès, amb totes aquestes activitats de la setmana sense fum, m'han col·locat aquí una trampa. Sí. Vostès m'estan fent trampa en una cosa. Vostès m'estan dient deixi de fumar perquè això és una addicció molt dolenta, però el 31 de maig em munten aquí un esmorzar de maduixes amb xocolata, que això per mi és, vaja, infinitament més addicte o més addictiu que el tabac. Clar.
Bueno, però si es fan mesures és una addicció molt més saludable.
Ja, però és que és impossible posar mesura a un esmorzar de maduixes amb xocolata al cap de la Bisbal, de Torroella, de Palamós i de Palafrugell. Què s'han pensat vostès?
Convidem a tothom a que vingui, a que les desti, i sobretot a que d'aquesta manera també agafin els tríptics informatius, provin a fer el coxímetre i s'animin a deixar de fumar, perquè és molt millor enganxar-se a la fruita i fins i tot a la xocolata que no passa al tabac.
M'estava imaginant el col·lectiu d'endocrinòlegs muntant la setmana sense maduixa amb xocolata. Recordem que per tothom que tingui interès en conèixer les activitats que es fan aquesta setmana sense fum, es pot entrar al web setmanasensefum.cat i allà hi surten tot el gruix d'activitats que es poden fer, d'activitats més lúdiques com aquesta de les maduixes, o més divulgatives, més de coneixement, o aquesta mateixa prova de la que parlàvem fa un moment la doctora, aquest coxímetre, que recordem-ho, és aquesta eina que permet mesurar el nivell de CO2 als pulmons. Ho dic bé,
eh? De CO,
de monòxid de carboni, exacte.
Que és el que fa les intoxicacions quan la gent mor, per exemple, en un incendi. Quan hi ha una estufa que diu que hi ha 4 persones que han morut per la inhalació de fums, normalment és degut al monòxid de carboni, i és un tòxic molt important i està molt augmentat en les persones fumadores.
Doncs tothom que ens estigui escoltant, en massa, fer-se aquesta prova amb aquest coxímetre. Doctora Mari Cruz Rodríguez, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Palamós, gràcies per atendre la nostra trucada, i esperem que aquesta setmana serveixi per baixar una mica més aquest percentatge d'homes i dones que fumen, i del que parlàvem fa un moment.
Esperem que sí, sí. Moltíssimes gràcies, Miquel.
Que vagi bé, vostè, i bon dia i sort.
Adéu, adéu.
Onze minuts i les 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
love and I'm asking, but I just don't want to waste my time. And it does good, just there's nothing in this world.
Que ja ens ha martellejat prou aquesta versió del Merci de la Daffy. Estem a punt de tancar el programa d'avui. Abans, però, tenim res, un minut per acostar-nos una mica més a la nova producció dels Clean Bandit. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is a repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I Just Wanna Be Part of Your Symphony. Ens agrada aquesta cançó, ens posa de bon humor, però l'hem de tallar aquí perquè estem a punt de tancar el programa d'avui. I com sempre, quan acabem programa, el que fem és un últim repàs a les notícies de casa nostra amb en Toni Sellas i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Els apicultors reclamen més implicació i eficàcia al govern en la lluita contra la vespa asiàtica, Toni.
La vespa velutina, coneguda com a vespa asiàtica, continua expandint-se per les comarques gironines, on els apicultors han localitzat aquest any 680 reines d'aquesta espècie. D'aquestes, 129 a l'Alt Empordà i 34 al Baix Empordà. Representants d'Unió de Pagesos i dels apicultors s'han reunit aquest dimarts amb responsables del Departament de Territori per reclamar al govern que s'impliqui més en aquest problema. Pagesos i apicultors denuncien que la Generalitat no actua amb eficàcia en les tasques de control de nius de vespa asiàtica.
Els afectats es queixen que les tasques d'eliminació de nius d'aquesta espècie s'han delegat als ajuntaments, però consideren que el govern hauria de fer un seguiment per veure la seva expansió, així com dels danys a les arnes i els efectes en la producció de mel. A més, denuncien que el gener passat van sol·licitar el material material necessari per la destrucció de nius, bàsicament per anys i líquids atraients, però que l'administració no els ha respost. Unió de Pagesos també demana que la pèrdua de ruscs a causa de vespa asiàtica no penalitzi l'apicultora a l'hora de rebre ajuts o en l'adequació de mòduls de l'IRP.
Les 8:55, Sant Feliu de Guíxols estudiarà revisar el nom d'alguns carrers.
El govern de Sant Feliu de Guíxols obrirà un procés de reflexió amb els grups municipals i els vilatans per avaluar si cal canviar el nomenclàtor d'alguns carrers. La iniciativa sorgeix del grup de Guíxols des del carrer, que ha portat el tema al ple perquè es canvia el nom de la Rambla d'Antoni Vidal.
L'alcalde Carles Motes ha explicat a Ràdio Capital que el govern veu bé la proposta i considera que la reflexió ha de ser més global i analitzar el nomenclàtor de Sant Feliu perquè pot haver-hi casos similars com ara el carrer d'Hernán Cortés. En el cas de la Rambla d'Antoni Vidal, Guíxols des del carrer reconeix el paper que aquest ganxó, que va fer fortuna a Marsella les primeres dècades del segle XIX, fou un important benefactor de la seva ciutat natal. Tot i això, destaca que malgrat les obres i donacions, avui se sap que Antoni Vidal va ser també un dels grans traficants catalans d'esclaus d'aquella època i que la seva fortuna va lligada a l'esclavatge i la repressió.
Convocatòria pels pressupostos participatius a Pals.
El centre cívic acollirà aquest dijous la segona sessió oberta a tots els veïns perquè proposin actuacions i projectes en el marc del procés participatiu per prioritzar les inversions. L'Ajuntament té previst que 75.000 euros del capítol d'inversions del pressupost del 2018 es decideixin a través d'aquest procés participatiu.
El govern municipal fa una crida a la població perquè s'impliqui i participi en aquesta segona jornada de debat. També poden enviar propostes a través del web decidimpals.cat o mitjançant butlletes de participació que es poden dipositar presencialment a l'Ajuntament, al Centre Cívic o al Pavelló d'Esports. La fase de recollida de propostes s'acaba el 31 de maig.
Les 8:57, el Festival Iberdull Estret canvia de dates i de nom. Festival Indica.
El 3 i 4 de juny se celebrarà la tercera edició del Festival Iberdull Estret, amb novetats. D'entrada passa del primer cap de setmana d'octubre al primer de juny i, a més, adopta el nom genèric de Festival Indica Ullestret Untastíber. El certamen és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Ullestret i del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullestret, amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura dels ibers, la primera civilització permanent que va haver-hi a la zona ara fa uns 2.500 anys. Precisament, Indica és la denominació de la ciutat dels ibers d'Ullestret, els etiquetes o indigets.
Els ibers s'estenien per Catalunya, agrupats en diferents tribus, i la de la zona de l'Empordà, liderada per la ciutat ibèrica d'Ullestret, era la dels indiquetes o indigets. El festival constarà de tallers, visites teatralitzades, un concert i degustacions de menjars inspirats en ingredients de l'època dels ibers i preparats pels restauradors del municipi. Ho destaca l'alcalde d'Ullestret, Josep Miquel Gatius.
Aquest any doncs, ho hem avançat perquè sigui a l'inici de la temporada turística i bé, esteu tots convidats a gaudir un cap de setmana del món iber. Els restaurants també faran plats ibers i amb diferents degustacions on tothom podrà gaudir d'una molt bona gastronomia.
També es podrà visionar una audiovisual en 3D sobre l'antiga ciutat ibèrica mitjançant unes ulleres de realitat virtual que permeten a l'espectador endinsar-se virtualment en els carrers i les cases de l'antiga ciutat amb la sensació que realment s'hi troba. Totes les activitats són gratuïtes excepte en el cas dels tastets.
I tercera edició d'Estereofònics, el Festival de Festivals de Castell, Platja d'Aro i Segaró.
Estereofònics és la marca que aplega des de l'any 2015 tots els festivals, actuacions i espectacles musicals d'estiu al municipi. Aquesta tercera edició ofereix 78 concerts en 140 dies, del 27 de maig al 14 d'octubre. Això és una setmana més que l'any passat. La majoria dels espectacles són gratuïts, a l'aire lliure i de gèneres diversos, des del jazz a la música de cambra, passant pel surf o el rock.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Fins aquí el resum informatiu del dia. Tenim temps encara, però, per un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí.
Avui es presenta un dia plenament estiuenc, cel serè i bones temperatures que arribaran fins als 28 graus de màxima i la mínima, que quedarà als 15 graus. De cara als propers dies, la mateixa tònica, temps estable, assolellat i amb bones temperatures.
Gràcies, Martí. El supermatí d'avui acaba aquí. Tornarem, com sempre, demà, que serà dijous. Tornarem a les 8 del matí. Us volem, però, com és habitual, donar-vos les gràcies per seguir-nos, gràcies per fer-nos confiança i, per descomptat, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Tornarem, com dèiem, demà dijous. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dimecres, no desconnecteu de la ràdio i seguiu escoltant-nos, seguiu informant-nos també a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat.
Supermatí amb en Miquel.